Radio Vila Franca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb l'impecable equip tècnic que encapçala avui el Toni Olivella, ajudat pel Marc Pujol, i que farà possible que jo, això que us vagi dient, doncs surti per antenes, gravi i totes aquestes coses. I després també amb l'ajuda de la Goretti Martínez, que quan s'acabi el programa, quan s'acabi l'emissió del programa, doncs agafarà aquestes explicacions d'aquests fets o aquests personatges històrics que hi ha aquí dintre, aquestes cinc explicacions, i les penjarà de la pàgina web de Ràdio Vilafranca. Però també hi ha un tercer component, fa dies que dic, que és la música, i avui m'he adonat que no hem dedicat cap cançó a la gent de València, que ho està passant encara bastant fotut, i per tant hem seleccionat ràpidament una cançó dels impagables del tall, que porta per títol Cançó de la Llum. Per tant, avui comencem amb una cançó valenciana, El Tall, a Cançó de la Llum.
Un, dos, tres i...
Podeu amagar els trastos al corral, tinguéssim en perill els llanternes i fanals. La llum la fa molt clara, més clara no pot ser, llumena tot el poble i atrau el foraster.
Ara la cosa,
que vinga, que vinga, que vinga la llum, abans que el petroli ens omplirà de fum. Les vides són plantades i la llum ja vindrà, perquè les xiques guapes es miren la cara. Ja se'n podeu anar, o sigui a protestar, que la llum no ha vingut ni crec que mai vindrà. Els xavos que hi havien per la llum era net, se'ls ha gastat l'alcalde en dones i de més. Que vinga, que vinga, que vinga la llum, i que al senyor alcalde li peguen el locul. Les digues són plantades i la llum ja vindrà, i que el senyor alcalde se'n vagi a Panamà. Que vinga, que vinga, que vinga la llum, i que el senyor alcalde li peguen el locul. Les digues són plantades i la llum ja vindrà, i que el senyor alcalde se'n vagi a Panamà. I que el senyor alcalde se'n vagi a Panamà.
24 de febrer de l'any 1895, el dia que la illa de Cuba, en concret a la província oriental, estava dividida en dues províncies, es produeix el que allà s'anomena el Grito de Baile, és a dir, un alçament armat que iniciarà la guerra i conduirà a la independència. Tot això és un alçament que es produeix simultàniament a 35 viles de Cuba, impulsat pel líder independentista José Martí, que vol fer fora les tropes d'Espanya i que iniciarà la que també allà s'anomena Guerra Necessària o la Guerra d'Independència, que aconseguirà el 1898 aquesta independència. De fet, estem en una situació, serà l'última guerra d'independència contra les colònies espanyoles, perquè pràcticament després d'això només quedarà Fernando Poe, que té encara, en aquell moment, abans de la guerra, té Puerto Rico, té Filipines, té Guinea, té Cuba, però a tot arreu les idees independentistes estan començant a quallar. A Cuba, concretament, s'ha perdut, els independentistes han perdut la Guerra dels 10 anys, derrotats el 1878, que havia impulsat el, com diem, José Martí, d'origen valencià i canari, que tenia el suport de tot l'exili cubà i que aconseguia aglutinar tot aquest moviment. I després va tornar a Cuba, després de, curiosament, ser deportat a Espanya, i va tornar a Cuba, dic, i crear el Partit Revolucionari Cubà, evidentment clandestí, que buscava la independència. Per evitar repetir la situació de la Guerra dels 10 anys, on al final tot es va perdre per culpa de la política, Martí dona tot el poder als militars, deixant només pel poder civil, diríem, els temes diplomàtics, que no deixen de ser importants, i el govern dels territoris que es vagin alliberant. Ell, de moment, fa moviments, hi ha altres moviments independentistes, per exemple, Antonio Maceo, que està vivint a Costa Rica, el va veure, es posa d'acord amb ell. Un altre és el Máximo Gómez, que viu a Haití, que també viatja i els posen d'acord tots tres, signant el manifest de Montecristi, que reclama i exigeix i comença a posar en marxa la independència de Cuba. Envien com a cosa simbòlica una reduïda força militar a la part de les Playitas de Cayobabo, a la part oriental de la illa de Cuba, coincidint amb el crit de baire aquest que dèiem, i, a més, l'aixecament de tota aquesta part oriental de Cuba. La campanya militar es batejarà com invasió d'Occident, perquè es tracta d'envair la província d'Occident per poder ocupar tota Cuba, i la cosa tindrà relativament forces dificultats. Començarà per la mort primerenca de José Martí, que morirà el 19 de maig de 1895. Després vindrà la difícil situació, la difícil victòria de l'encreuament de les Trotxes, perquè les dues províncies estan separades per un arrenglerament, per una barrera de fortins. Llavors han de lluitar amb força i al final superar això, i com diem, l'encreuament de les Trotxes. I acabarà també amb la mort de Maceo en una emboscada el 7 de desembre de 1897. Però la cosa, vulguis que no, va endavant, i quan les tropes independentistes ja veuen a tocar quasi la victòria final, es produeix un incident que canviarà tot el rumb. El cuirassat nord-americà Maine, que està ancorat a la badia de l'Havana, de visita a Cuba, de visita oficial a Cuba, explota i s'enfonsa el 15 de febrer de 1898, la qual cosa significarà, implicarà l'entrada en guerra de els Estats Units, que immediatament declararà la guerra a Espanya. Traslladarà, per tant, els combats de la terra allà a Cuba, la terra de Cuba, al mar de Cuba, on, evidentment, la flota armada espanyola no té res a pelar davant dels moderns cuirassats nord-americans, i ràpidament, després, quan els soldats nord-americans envaeixin la illa de Cuba, la superioritat militar que tenen obligarà els espanyols a rendir-se el 1898, demanant un tractat i obrint pas a l'ocupació nord-americana de Cuba, que durarà fins al 1902. El Tractat de París, que signarà el 10 de desembre de 1898 per fer la pau, tancarà la guerra, Espanya cedirà Cuba, cedirà també, però, a més, Puerto Rico i, a més, Filipines, els Estats Units, només es quedarà amb Guinea, demostrant, per una banda, que ella és fluix, que Espanya és molt fort, fluixa, i que Estats Units és molt fort i que té una política o té un impuls colonialista que també, déu-n'hi-do. Quedaran exclosos d'aquestes negociacions els territoris alliberats. Per tant, clar, quan això es produeix, Estats Units mana tots aquests llocs, però el descontentament dels alliberats és palès. Puerto Rico i Filipines aguantaran més anys com a colònies dels Estats Units, però Cuba, que ja té experiència, doncs apretarà l'accelerador, per dir-ho d'alguna manera, i aconseguirà la independència, perquè Estats Units en aquell moment no té ganes d'embolicar-se amb tot això, i deixant oberta, evidentment, la possibilitat d'una intervenció. És a dir, si feu el burro tornaré, però afortunadament per Cuba no tornaran, i el 20 de maig de 1902 es proclamarà la República de Cuba, prenent possessió el seu primer president, Tomás Estrada i Palma. I com que hem parlat del crit de caire de baire aquest, el crit d'independència i tot això, doncs hem buscat una cançó que pogués explicar-nos una mica tot això, i n'hem trobat una curiosa d'un cantant, d'un salsero habitual, Ramito, però que explica o fa referència a aquestes coses i que porta per títol El grito del buen cubano, perquè penseu que abans d'aquest grito de baile n'hi havien hagut altres, eh? O sigui, quan fan una proclamació en diuen un grito. Aquí en diem una proclama o un cop d'estat i allà en diuen un grito. Bé, doncs en qualsevol cas us deixem amb El grito del buen cubano que canta aquest Ramito.
Si la voz de la ultratumba y hablara por el deseo, si la voz de la ultratumba y hablara por el deseo, el bravo Antonio Maceo hablara desde su tumba. Al ver cómo se derrumba su Cuba campo de acción, en cuanto a liberación, Maceo diría, hermanos, no tenemos los cubanos de Cuba bella un rincón. Si José Martí existiera, si el mundo se presentara, si José Martí existiera, si el mundo se presentara, sabrá Dios lo que pensara, o sabrá Dios lo que hiciera. ¿En qué forma, en qué manera buscara la salvación? ¿Con qué jumbrosa expresión diría, con sentimiento? Nos queda solo un lamento que se ahoga en el corazón.
Ay, Cuba lejana, ay, Cuba, ¿cuándo volveremos a ti? Ay, Cuba del alma mía.
Cuba, tu libertad, ley, retornará cual sinsonte. Cuba, tu libertad, ley, retornará cual sinsonte, naciendo Ignacio Agramonte, otra vez en Camagüey. Ya no tienen los cubanos de Cuba bella un rincón.
February 25, 1861, el dia que a Barcelona neix el pintor i escriptor Santiago Rusiñol i Prats. Fill d'una família del ram del tèxtil, que era propietària de la colònia Rusiñol, també conegut com Camp Remissa, va ser inscrit al registre civil com a Jaume Jacint Lluís, encara que després es va, diguem-ne, castellanitzar, posem-ho entre cometes, el nom, com a Santiago. Tot i ser l'hereu, el noi ràpidament es va començar a interessar a la seva infància, fins i tot, sobretot a la seva adolescència, en la pintura. I va exposar el seu primer quadre en una col·lectiva que es va fer a la Sala Parés el 1879, ja veieu, 18 anys, coincidint en aquesta exposició també amb l'inici dels inicis de Joaquim Vayreda. El 19 de juny de 1886 es va casar amb Lluïsa Denís, van tenir una filla, però el matrimoni no va anar bé i la relació amb la família tampoc, perquè el Santiago havia abandonat la gestió de l'empresa, l'havia cedit al seu germà Albert, que ja en aquell moment apuntava en formes d'empresari i de polític, mentre ell es dedicava allò a la Dolce Vita, viatjar per Espanya, per França, per Itàlia, començant a col·laborar des de 1888 amb articles articles al diari de La Vanguardia. I fent la primera exposició individual, només seva, a la Sala Parés també, a part de participar, de sortir a Europa i participar al Saló de París o a l'Exposició Universal de Barcelona. El que dèiem abans, no funciona la relació amb la seva família i el 1889 trencaran relacions, ell estarà durant 10 anys, per dir-ho així, entre cometes, desaparegut, perquè ell marxarà a París a estudiar i a residir-hi a temporades. Allà començarà a fer la seva colla d'amics, el periodista Miguel Utrillo, el gravador Ramon Canudes, el pintor Ramon Casas, etc., amb altra gent, i ell compartint habitatge amb altres amics a Montmartre. El 1890 es produeix una gran exposició, fa una gran exposició a la Sala Parés, junt amb aquests companys, el Casas i el Clarasó, que és considerada la presentació oficial del modernisme en la pintura catalana. La primera de les moltes que es faran fins al dia de la seva mort, perquè ell ja es quedarà absolutament abocat al moviment del modernisme i anant-se integrant a la vida cultural barcelonina, a les tertúlies també modernistes que es fan a la cerveseria i sala d'art alternatiu dels Quatre Gats, que era propietari el Pere Romeu i que es havia inspirat amb el Gat Negre, que es va fer molt conegut, una sala igual que aquesta, que s'havia fet molt coneguda a París. El 1891, en un viatge a Vilanova i la Geltrú per anar a visitar el Museu Víctor Balaguer, acompanyat del seu amic Eliseu Meifrent, l'altre pintor, s'atura a Sitges i coneixen en Rosent Bartes, s'enrotllen i, bueno, al final ell acabarà quedant-se un parell de mesos a viure a Sitges i començarà una relació molt, molt, molt profitosa i molt intensa amb Sitges. El 1893, de fet, s'instal·larà el seu estudi a Sitges, amb un edifici anomenat el Cau Ferrat, perquè dintre hi ha una col·lecció de ferros antics, que es convertirà en un punt de referència del modernisme. Allà el Rossinyol organitzarà festes modernistes de tot tipus, de teatre, de pintura, de música, i continua fent articles i tot això, i a més, com a escriptor, algunes de les seves novel·les les transforma i les adapta a una obra de teatre. De fet, l'Auca del senyor Esteve, que va escriure el 1907, va començar sent així, una novel·la, per després convertir-se en una obra de teatre. Bé, en qualsevol cas, ell continua amb les seves inquietuds artístiques, viatja a Itàlia a estudiar el Giotto, s'interessa també pel Greco, que li modifiquen el seu estil, però el qual admira i fins i tot dedicarà un monument a Sitges, i farà un monument a Sitges, i abandonarà pràcticament París durant uns anys, canviant les temàtiques dels quadres per començar a pintar jardins, perquè mentrestant el 1899 patirà una greu malaltia que li permetrà o li farà retrobar-se amb la seva dona, que tornaran a establir relacions, i un cop curat faran un viatge amb ella i la nena, perquè al començament va tenir una nena, faran un viatge a França per desintoxicar el Santiago Rossinyol de l'addicció a la morfina que li havia generat la malaltia, el tractament que li havien fet amb la malaltia. I a part d'això, per retrobar París amb una gran exposició, l'única que hi va fer en solitari, amb un tema que es deia, o que van dir que era Jardins d'Espanya. Un any més tard va tenir un altre problema de salut, li van haver d'extirpar un ronyó, i bueno, el noi va continuar tirant, però fent un canvi de vida, consolidant-se com a pintor i escriptor i calmant una mica la seva vida atropellada, reconegut per la Societat del Saló de París, és condecorat pel govern francès amb la Legió d'Honor, rep un homenatge a Sitges el 1926, però, com tothom, els anys no passen endebades, i a l'any 1931, en concret, el 13 de juny, morirà a Aranjuez el pintor català modernista Santiago Rossinyol i Prats. I com que si alguna cosa era en Santiago Rossinyol, era pintor, doncs vam voler buscar, o hem volgut buscar, una cançó que parlés d'això, però com que ell no va pintar esglésies, vam haver de continuar una mica la recerca. Però vaja, no vam tardar gaire en recordar que el cantautor sud-americà Atahualpa Yupanqui tenia una cançó, i té una cançó, gràcies a la tecnologia i als enregistraments, i té una cançó que porta per títol Pintor. Per tant, en record d'aquell Santiago Rossinyol que tants dies de plaer i satisfacció ens ha donat, aquí teniu Atahualpa Yupanqui, Pintor.
creyendo hacer cosa buena, un pintor me pintó un día, mas me pintó por afuera porque adentro no veía. Creyendo hacer cosa buena, un pintor me pintó un día, mas me pintó por afuera porque adentro no veía. ¿Cuándo vendrá ese pintor que pinte lo que yo siento? Ganas de vivir la vida sin pesares ni tormentos. Sale un humito muy lindo de mi rancho de Totora, pero mi sopa es escasa porque son pobres mis horas. Sale un humito muy lindo de mi rancho de Totora, pero mi sopa es escasa porque son pobres mis horas. ¿Cuándo vendrá ese pintor que piente lo que yo siento? Ganas de vivir la vida sin pesares ni tormentos. Es mal pintor el pintor que me ha pintado aquel día, cantando coplas serranas con la barriga vacía. Es mal pintor el pintor y en esto no hay duda alguna, pues solo pintó mi poncho y se olvidó de mi hambruna. ¿Cuándo vendrá ese pintor que pinte lo que yo siento? Ganas de vivir la vida sin pesar.
...26 de febrer de l'any 1961... el dia que Mora, a la localitat de Rabat, a la capital de Marroc, el califa, digueu-li com vulgueu, el rei marroquí Muhammad V, Muhammad ibn Yusuf. Ell era el fill del Yusuf, el tercer fill de Yusuf, que quan es fa el tractat de Fez, que converteix Marroc en un protectorat francès, després de que fos envaït per, i els marroquins es revoltessin, i el pare fos entronitzat mandatari, ell, el pare, es desplaça a Rabat, mentre que el nen queda a la localitat on havia nascut, a Fez, allà educat a la manera tradicional, però introduint algunes variacions, perquè com que el noi ha de ser el rei de Marroc, doncs, i està sota posicions franceses i sota possessió francesa, és una colònia francesa, doncs interessa que el nen sàpiga francès i conegui la cultura francesa, i per tant la seva educació es veu modificada. El 1927, en concret el 18 de novembre, el noi serà entronitzat amb només 17 anys perquè acaba de morir el seu pare, i per tant es convertirà en el rei de Marroc. Dos anys després es casarà amb Hanila bin Mamun, però com que és una religió que permet el pluricasament, el 1928 es casarà també amb Abla bin Tahar, que serà la que li donarà el descendent, que amb el temps es convertirà en el Hassan II. Des del moment en què les autoritats colonials franceses el havien posat com a jefe, imposen o intenten impulsar una política més moderna. El 1930, el Muhammad V signarà el que es coneix com el Dahir Berber, que és una llei, unes lleis impulsades per França, naturalment, que canvia la legalitat de l'idioma als llocs on es parla berber. És a dir, tot l'idioma de tot Marroc serà el francès. Això provocarà tensions a tota la nació. Els nacionalistes marroquins ho critiquen, creen el moviment nacionalista marroquí, que qüestiona, per tant, la figura del rei. Però, per sort, pel Muhammad, arriba la Segona Guerra Mundial, el Marroc està al centre de tots els interessos. Quan es fa la conferència de Casablanca, el Roosevelt i el Churchill li demanen que tingui una mica de paciència, perquè diuen que quan sigui l'època l'època, quan arribi la postguerra, la situació colonial canviarà i les independències estaran en un primer pla. Ell s'ho creu, com si diguéssim, i es converteix en la figura central, es canvia de camisa, per dir-ho així, i es converteix en la figura central del moviment independentista del Marroc, proclamant la que es coneix com Revolució del Rei i del Poble, que surt precisament de la protesta d'aquell canvi d'idioma que es havia produït o que es havia fet l'any 1930. Començarà, però, amb tot això, a criticar les reformes de l'administració francesa i desplaçar-se cap als partidaris a la independència, que reclamarà amb sengles discursos de l'abril de 1947 a Tànger i que farà que els francesos comencin a mirar-se amb mala cara. Però, clar, el moviment nacionalista està progressant. A més, hi ha una Unió Àrab a la qual Marroc es vol adherir de seguida i es vol integrar també a la Lliga Àrab, que es havia fundat l'any 1945, tot plegat, activa les relacions amb les autoritats franceses que canvien el jefe de la colònia, posant-hi el general Alfons Juing, que pressiona el Mohamed perquè s'allunyi del nacionalisme. Però no hi ha manera. I, per tant, la ruptura amb França es consumarà l'any 1951, ja acabada la Segona Guerra Mundial, naturalment, i Muhammad tancarà amb els nacionalismes un pacte, el pacte de Tànger per la independència, que França canviarà el mandamàs de la colònia per Agustín Guillaume, que és més dur. I, clar, l'única resultat que té tot això és que el que fins a llavors eren manifestacions més o menys pacífiques es converteixin en disturbis que l'any 1952 posen Casablanca potes amunt, mentre el Muhammad, ajudat pels Estats Units, tot s'ha de dir, porta la causa marroquina a la ONU. Les autoritats franceses reaccionen agafant-lo el 1953 i enviant-lo a Còrsega, exiliat, i posant el seu cosí, el Mohamed Ibn Arafa, que és un titella, un jefe titella, i que no fa res més que enxirinar tota la situació. Després de passar un any a Madagascar, el 16 de novembre de 1955, Mohamed V torna de l'exili i França el reconeix com a sultà, més que res perquè hi ha tot el suport, té tot el suport de Líbia, d'Algèria i, per tant, i d'Egipte, i obliguen a França a negociar amb França i amb Espanya la independència del Marroc. El Mohamed recolzarà el front d'alliberament nacional algerià perquè l'està recolzant amb ell en la lluita per la independència i es convocarà una conferència per veure de resoldre la història. Però, mentrestant, el propi Mohamed pren represàlies contra les revoltes que es van produint a tot el territori marroquí. El que farà serà potenciar un partit marroquí, que és l'Istiqlal, que formarà govern durant el seu regnat, mentre l'exèrcit d'alliberament marroquí s'encarrega de la feina bruta i, per tant, lluita contra Espanya i França, intentant fent-los fora i conquerint parts del Sàhara i totes aquestes coses. Això, el tractat d'Angra de Sintra reconeixerà, ampliarà aquestes independències, però el rei, el dia 26 de febrer de 1961, com dèiem, el rei Mohamed V, morirà fruit de les complicacions d'una operació menor a la qual es havia sotmès feia un parell de dies. Però, bueno, mora, doncs, el Mohamed V, i el Marroc continua la seva història ja com a nació independent. I com que tot, ja veieu, Segona Guerra Mundial, ambient de guerra i tal, ens va venir al cap la pel·lícula Casablanca i vam dir, doncs, escolta, podríem posar la música de la pel·lícula Casablanca, però no la de tota la vida, no el As Time Goes By, el tiempo passarà, sinó el Knock on Wood de Dudley, que també canta, el mateix que canta l'altra cançó, que és el Dudley Wilson, i que és una cançoneta una mica més animada. Hi ha un moment en què en el Cafè de Rig es fa allò una festa, una celebració, i canten aquesta cançó. Doncs bé, aquí queda Dudley Wilson i el seu Knock on Wood.
Got trouble.
We got trouble.
How much trouble?
Too much trouble.
Well, now, don't you frown. Just knuckle down and knock on wood. Who's unhappy?
We're unhappy.
How unhappy?
Too unhappy.
Uh-oh, that won't do. When you are blue, just knock on wood. Who's unlucky?
We're unlucky.
How unlucky?
Too unlucky.
But your luck will change if you arrange to knock on wood.
Who's got nothing?
We got nothing.
How much nothing?
Too much nothing.
Say, nothing's not an awful lot, but knock on wood. Now who's happy?
We're happy.
Just how happy?
Very happy.
That's the way we're gonna stay, so knock on wood. Now who's lucky?
We're all lucky.
Just how lucky?
Very lucky.
Well, smile up then, and once again, let's knock on wood.
Radio Vilafranca. 5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
27 de febrer del 1955, el dia que mora a la ciutat de Barcelona el director, guionista, operador, productor cinematogràfic Fructuós Gelabert i Badiella. Era fill d'un ebenista, Joan Gelabert, i de Lucía Badiella, una senyora que tenia un trauma i que no va poder criar el nen, es va haver d'espavilar. Per sort, el 1876 va poder entrar al taller d'ebenista del seu pare, que havia obert el tramvia, que es deia, i allà va treballar de delineant i de tallista, interessant-se sobretot pel món de l'imatge, abans de mostrar, avançant les seves aptituds i el seu interès per la fotografia, combinat amb l'interès per la mecànica. El 1890 va fer amistat amb uns germans, els germans Napoleón, que eren amos d'una casa de fotografia, la més important de Barcelona. Amb els seus coneixements de mecànica, com dèiem que tenia l'interès, va fer algunes càmeres per aquesta gent i va dedicar-se a fer fotografies pel barri de Sants, o que llavors era ciutat de Sants. El 1895 va tenir un impacte quan va assistir a la presentació a Barcelona del cinetoscopi d'Edison, el precursor del cinema, que va dir, carai, hòstia, m'interessen les imatges en moviment, es va obsessionar, i quan va arribar la llanterna màgica el 1896 i el cinematògraf dels germans Lumière que van projectar el regador regat, doncs, bueno, oli amb un llum. Què va fer el noi? El 1897 va contactar amb el fotògraf Santiago Biosca i tots dos van construir, ell bàsicament va construir, l'altre va ajudar, una còpia d'aquell aparato que reproduïa les imatges en moviment i van rodar un documental curiosament titulat Sortida dels treballadors de la fàbrica de l'Espanya Industrial, imitant el que havien fet uns anys abans o uns mesos abans els germans Lumière. Es va arriscar, a més, a fer una pel·lícula. La pel·lícula es deia Rinya en un cafè, que es va fer en un pati del Casino de Sants, amb clients com a actors, i el Santiago Biosca com a càmera, que anava filmant. El film es va projectar a l'embalat de la Festa Major de Sants, amb un més que raonable èxit, que va fer que el Fructuós obrís el seu propi cinema als salons de l'Hotel Martín, però, evidentment, sense massa èxit comercial, la qual cosa va fer que es tanqués molt aviat. El 1898 es va produir un fet que capdalt. El rei Alfons XIII va venir en visita a Barcelona i el Fructuós va rodar tot un documental, diríem, de la visita, que li va comprar la casa Paté, la casa francesa Paté, per exhibir-ho a tot el món. I això, bueno, el va capgirar, diguem-ho així. Fins al 1915 va anar compaginant invencions de nous sistemes de projecció, vull dir, buscar investigacions tècniques amb creacions cinematogràfiques que feia, doncs, això, pel·lícules, reportatges i tal, i com a col·laborador autònom de la productora de les productores franceses Paté i Gaumont. El 1902 va ser nomenat director tècnic de la Casa Diorama de Josep Maria Bosch, que tenia un cinema a la plaça Bonsuccés de Barcelona, bueno, amb un laboratori fotogràfic i totes aquestes coses. Però serà el 1905 quan rodi el seu primer gran èxit mundial, que portava per títol Los guapos de la vaqueria del parque. Era una comèdia d'uns 15 minuts que es va fer relativament famosa fins al punt de que va rebre una oferta per anar a treballar com a cineasta als Estats Units, cosa que va rebutjar. Va dir que no, que ell es volia quedar aquí. El 1906, els èxits que va tenint li permeten crear una productora que es deia Films Barcelona, que diversifica la producció, tan aviat fa comèdies, com Cervesa Gratis, n'hi havia una que es deia, com adaptacions d'obres literàries. Allà trobem doncs La Terra Baixa i La Maria Rosa d'Àngel Guimerà, passades al cinema. El 1908, com que la cosa funciona, es dedica, o es posa, s'implica, en la construcció d'uns estudis a Barcelona, on rodarà una de les seves pel·lícules més famoses, La Dolores, el drama rural basat en aquella jota, i després també una pel·lícula còmica que es diu Guàrdia Burlado, on fa una cosa important, que és que durant la projecció de la pel·lícula els actors estan darrere de la pantalla i reciten coses, o sigui, com si les imatges parlessin. I això té un impacte notable. A més, roda tot un documental titulat La trilogia dels monestirs catalans, Poblet, Montserrat i Ripoll, on queden recollides totes les interioritats d'aquests tres monestirs. Rodarà també, llavors, a l'any 1910, la seva pel·lícula mestra, la seva obra mestra, que és Guzmán el Bueno, protagonitzada per Margarita Xirgo, i per primera vegada utilitzant decorats amb tres dimensions, que crea un escenògraf català anomenat Miralles. Inicia, però, una certa decadència, perquè ja les idees se li van acabant, i al final doncs es queda amb el documental. Hi ha un documental molt maco sobre les inundacions de Lleida, però el 1913, per acabar-ho de rematar, estrenarà una pel·lícula que es porta per títol Mala raza, però que serà denunciada com un plagi d'una obra de José Echegaray, i per tant no acaba de funcionar. La Primera Guerra Mundial col·lapsarà finalment tota la indústria cinematogràfica europea, i Espanya no serà una excepció. Gelabert passarà a ser un simple operador o un director d'altres produccions que fan altres empreses barcelonines. La Guerra Civil ho rematarà tot. El fructuós Gelabert i Badiella morirà, com hem dit, a la Vila de Sants el 27 de febrer de 1956, diguem-ho tot, oblidat per la indústria cinematogràfica. I com que hem recordat aquesta imatge de projectar una pel·lícula i mentrestant els actors al darrere parlant i tal, ens ha portat al cap que a la pel·lícula aquella del Singing in the Rain, Cantando bajo la lluvia, és un element important del l'argument, no? El Bing Crosby, la noia, doncs, canta també, perquè la cantant oficial o l'actriu oficial té una veu horrorosa, i la posen a cantar darrere del taló. I aleshores el Bing Crosby, que està enamorat d'ella, doncs fan tot el peripè, i mentre ella va cantant la descobreixen, i així ella es fa famosa. Bé, en qualsevol cas, la cançó es titulava Would You, la cantava una senyoreta que es deia Betty Noyes, i estava dins de la pel·lícula Singing in the Rain, una pel·lícula que podia haver fet el fructuós Gelabert perfectament. Aquí teniu, doncs, Betty Noyes, Would You.
Story ends, he'll kiss say, let's do the same as they. I would. And would you dare to say, let's do the same as they?
De febrer de l'any 1941, el dia que a Roma mora el que havia sigut rei d'Espanya, Alfons XIII. Alfons XIII, recordem-ho, era fill pòstum d'Alfons XII i l'arxiduquesa Maria Cristina d'Àustria, és a dir, va néixer quan el seu pare ja havia mort, i en néixer va ser, naturalment, havia mort el seu pare, va ser proclamat hereu al tron d'Espanya, deixant a la seva mare com a regent. Cinc dies just després del seu naixement va ser batejat al Palau Reial amb dos padrins il·lustres, el papa Lleó XIII i la infanta Isabel. Clar, havia de ser el rei, per tant va ser educat en la més estricta, solitud, sota la supervisió de la seva mare i una colla de tècnics o d'experts, sense tocar la realitat del món exterior, perquè el règim d'estudis era absolutament estricte. Mentrestant, la seva mare, la Maria Cristina, va dedicar-se a aplicar el pacte del Pardo de 1879 entre els líders dels partits dinàstics, el conservador Antonio Cánovas del Castillo i el liberal Práxedes Mateo Sagasta, perquè així no hi hagués inestabilitat política i el seu fill pogués arribar a governar. Gràcies al pacte i l'entrada al govern liberal de Sagasta, doncs la regència va funcionar, tot i que va tenir alguns incidents importants, com la derrota enfront dels Estats Units a la Guerra de Cuba o la pèrdua de les colònies que va generar això, i que el Tractat de París doncs, va oficialitzar. Quan el 1902 l'Alfons és declarat major d'edat amb 16 anys, es converteix en Alfons XIII i aviat mostra la seva voluntat de no voler, de no sotmetre's als límits constitucionals. De fet, va agafant polítics que li juren, per dir-ho d'alguna forma, fidelitat, i amb això força els límits, no?, de la legalitat fins on arriben. Ell té una gran inclinació pels militars, també, i això, poc o molt, va influint. Molest per la rigidesa de Maura, Maura és un home que diu les coses s'han de fer així, deixa que la Setmana Tràgica de Barcelona del 1909 es compliqui i amb això el fotrà fora del govern i posarà el Canalejas fins que el 1912 sigui assassinat. Llavors cridarà per governar Eduardo Dato, deixant estar a Maura i provocant. Maura era el cap del partit, era el cap dels conservadors i bueno, com que allò que en dirien ara el ningunen, doncs la cosa té una certa tensió i ascendeix el partit. La final de la Primera Guerra Mundial porta també una situació encara més complicada i encara més, diguem-ne, més inestable, i ell hi recorre els governs de concentració que duren dos dies i, a més, comença a intervenir directament en les qüestions militars com la Guerra del Marroc, provocant el desastre de l'anual. Per evitar tot això, què farà? Doncs diu, bueno, aviam, que algú que jo pugui tenir controlat em faci fora. I llavors què fa? Incita a Miguel Primo de Rivera perquè el setembre de 1923 faci un cop d'estat que no qüestioni la figura del rei, i es començaran a viure sis anys de dictadura amb repressió del catalanisme, perquè tant el Primo de Rivera com el propi rei odiaven Catalunya en secret, però vist que el règim dictatorial podia acabar enfonsant la monarquia, perquè el Primo de Rivera al final acaba creient-s'ho, què fa? Doncs es desfà de Primo de Rivera, suprimeix el Primo de Rivera, com amb un altre cop d'estat que es produeix el gener de 1930, la dicta blanda del general Berenguer, que retorna al constitucionalisme. Ja veieu que el rei va fent surf amb tot això. Però arribaran les eleccions municipals de l'any 31, el 12 d'abril, i donaran un país que està clarament inclinat cap a la República I llavors ell què farà? Diu, jo si em quedo aquí encara rebré, per tant agafa el petate, se'n va d'Espanya sense dimitir o sense abdicar, esperant que, bueno, em tornaran a cridar. No serà així. Llavors, quan se n'adongui de tot això, farà un intent d'aproximació amb el carlisme, el pacte de Territel, però fent el pacte i posant-se d'acord els carlistes i ells, els alfonsins, però la mort del candidat carlista Jaime de Borbón i de Borbón-Parma fa que el pacte se'n vagi a fer punyetes. Ell ja veu que s'haurà de quedar a l'exili, primer s'exilia a França, després se'n va cap a Roma, i bueno, va fent el que pot, tot esperant aquella restauració que deia que esperava ell que es produís, no? Però que no s'acaba de produir. I s'instal·la a Lausana. Es separa de la dona i s'instal·la a Lausana. Ell sempre esperant tornar cap aquí fent de rei. Quan el 1936 el Franco, el 18 de juliol, fa l'aixecament, ell el recolza esperant que li respongui restaurant-lo a ell, però el Franco diu que no està d'acord i, per tant, no ho fa. El rei haurà d'esperar el 15 de gener de 1941, quan ja veu que no hi ha res més, no hi ha possibilitats de tornar al regne d'aquí, i ell, a més, està molt fotut i s'està morint, renunciarà als drets dinàstics en el seu tercer fill, Joan de Borbó, i morirà al Gran Hotel de Roma, com dèiem, el 28 de febrer de 1941, d'una angina de pit. I com que era rei i va voler continuar sent rei fins a l'últim moment, hem buscat una cançó que parlin de reis, però al marge de la política. I hem recordat que hi ha una cançó de l'impagable Dean Martin que porta per títol, l'han interpretat altres cantants, però porta per títol King of the Road, és a dir, el rei de la carretera. I com que l'Alfons XIII, almenys els últims temps de la seva vida, va haver d'anar amunt i avall perquè no tenia domicili fixe ni regne que fes, doncs l'hem triada per tancar aquest programa que ha comandat els comandaments tècnics, valgui la redundància, el Toni Olivella, ajudat pel Marc Pujol, i esperant la intervenció de la Goretti Martínez perquè tot això s'incorpori a la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca. Amb aquesta cançó, doncs, de Dean Martin, King of the Road, els acomiadem fins la setmana que ve, esperant tornar-los a trobar aquí, a l'antena de Ràdio Vilafranca. Que vagi bé.
Trailer for sailor rent, rooms to let 50 cent, no phone, no pool, no pets, ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bedroom. I'm a man of means by no means, king of the road, third boxcar midnight train, destination Bangor, Maine, old worn out suit and shoes, don't pay no union dues, a smoke old stogies I have found, short but not too big around. I'm a man of means by no means, king of the road, every engineer on every train, and all of the children, all of their names,
and every handout in every town,
every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailer for sailor rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bedroom. I'm a man of means by no means, king of the road, king of the road, king of the road.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.